Són les dues.
14:15 amb Núria Travessa.
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir sacrifica l'etiqueta de plebiscitàries a les eleccions del 27-S per preservar la unitat. Cedeix a la posició d'Iniciativa, que el cap de setmana passat ja va aparcar la independència del seu full de ruta. Acord de mínims, doncs, per salvar el consens en una trobada de què ja s'ha desmarcat avui la CUP. L'ANC, però, continua pressionant els partits perquè el 27 de setembre es voti d'alguna manera sobre la independència. Amenaça d'impulsar una candidatura de la societat civil si els partits no deixen clara la seva posició als programes electorals. De seguida ho expliquem. Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol compleix l'amenaça i porta al Constitucional també la Llei Catalana d'Acció Exterior. De seguida, anem en directe al Parlament, on s'ha fet aquesta trobada del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i al Palau de la Moncloa, on s'ha fet el Consell de Ministres. Obrim el 14:15.
Arran 1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Comencem al Parlament. Acord escafeinat del Pacte Nacional pel Dret a Decidir per continuar defensant aquest dret sense reconèixer que les eleccions del 27 de setembre siguin plebiscitàries. La resistència d'Iniciativa i de Comissions Obreres ha evitat que la seixantena d'entitats que han anat a la reunió d'avui posessin en valor la convocatòria del 27-S. Parlament, Marc Martínez Amat i Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Després de dues hores de reunió, el manifest que han acordat les entitats diu que les eleccions del 27 de setembre mantenen el dret a decidir exigit per una gran part del poble català i demanen els partits que defineixin les seves propostes de futur, però no va més enllà d'això. El coordinador del Pacte Nacional, Joan Rigol, n'ha assenyalat quatre entitats i només n'ha volgut dir el nom de tres: Iniciativa, Comissions i el Moviment Laic, com a causants.
Ja veuran que no parla de plebiscitàries. Per Iniciativa per Catalunya, l'únic instrument per aquest dret a decidir és un referèndum convocat explícitament per decidir, diguem-ne, i evitant dreceres. En canvi, tots els altres partits polítics han estat molt, diguem-ne, d'acord amb que cal el 27 de setembre com una expressió d'aquest dret a decidir.
Aquesta mateixa raó ha fet que la CUP ni tan sols anés a la reunió d'avui, que considerava que era només fer-se una foto, la foto típica a l'auditori del Parlament, amb la taula quadrada amb Artur Mas, Oriol Junqueras, consellers del govern, diputacions, alcaldes, cambres de comerç, sindicats i altres entitats.
En acabar la reunió, Dolors Camats, Iniciativa, ha explicat les raons del seu punt de vista. Insisteixen els ecosocialistes que el 27-S no es pot convertir en un plebiscit ni en una consulta, perquè aquesta s'haurà de fer banda.
No poden ser una drecera les eleccions al Parlament per substituir el dret a decidir que aquest pacte defensa i demana, perquè les eleccions al Parlament han de servir per iniciar un veritable canvi en tot radical i des de baix, un veritable procés constituent que canviï no només les relacions de Catalunya amb l'Estat.
Avui a la reunió també han anat eurodiputats de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per explicar com es veu el procés a les institucions europees. Coincideixen que després del referèndum a Escòcia hi ha més predisposició per part d'Europa que abans. En concret, diuen que s'ha passat d'una neutralitat a una sintonia amb el procés català.
Gràcies, Mireia. Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta tabió d'Iniciativa amb el procés que ha obligat a treure el 27-S l'etiqueta de plebiscitàries ha provocat la marxa de Raül Romeva del partit i ara sona per substituir Carme Forcadell al capdavant de l'ANC quan ella deixi el càrrec al maig. El co-líder d'Iniciativa, Joan Herrera, ha deixat clar al món a RAC1 que no li semblaria estrany.
No em sorprendria. El que passa, si finalment és així, que no tinc ni idea, Vaja, no tinc cap element per pensar si és o no ho és. Si és així, doncs millor que ho haguéssim parlat, no? I amb normalitat, i governem, vaja, d'una altra manera, però en tot cas no ho sé.
Si es confirma aquest relleu, Romeva haurà d'aplicar el full de ruta de l'Assemblea, que sí que vol deixar molt clar que el 27-S hi haurà plebiscitàries. L'Assemblea Nacional Catalana està disposada a presentar una llista de la societat civil si els partits tampoc són capaços de pactar un punt comú als seus programes. Helena Soler.
Per l'Assemblea, totes les llistes electorals haurien de portar una marca en comú al nom i també compartir un punt principal, la defensa de la independència i les principals cites per arribar-hi. Només com a últim recurs es plantejarien presentar una llista alternativa. Ho ha explicat la presidenta Carme Forcadell.
Si l'Assemblea ha de fer una candidatura, vol dir que ja anem fatal, perquè vol dir que els partits polítics no s'han posat d'acord o que hi ha hagut alguna agressió per part de l'Estat espanyol. Per tant, jo crec que la interpretació és el contrari, no? És a dir, és justament el contrari.
El full de ruta de l'Assemblea, que s'haurà d'aprovar el 12 d'abril a Lleida, planteja que just després del 27S el Parlament proclami l'inici del procés independentista, que ha de durar entre 6 i 18 mesos. Acabaria amb un acte oficial del Parlament perquè recordi com el dia de la independència. L'ANC també es planteja proposar una candidatura unitària per les eleccions generals o fins i tot demanar als partits que ja no s'hi presentin.
El govern espanyol, mentrestant, torna a enviar una llei catalana al Constitucional. Aquesta vegada li ha tocat a la que regula l'acció exterior de la Generalitat. El Consell de Ministres n'ha aprovat el recurs aquest migdia, argumentant que Catalunya no pot fer relacions diplomàtiques al marge de l'Estat. La llei quedarà suspesa tan bon punt l'admeti a tràmit al Tribunal, previsiblement aquest mateix mes. Palau de la Moncloa, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el recurs es basa en l'argument que la Generalitat no és ningú per establir relacions diplomàtiques, que no és cap subjecte de dret internacional i que és l'Estat el qui té la competència exclusiva per fer aquestes relacions. El Consell de Ministres ha aprovat el recurs amb el suport del Consell d'Estat i així el justifica Soraya Sáenz de Santa María.
Lo que hace la ley es considerar a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español. Y eso vulnera la capacidad de la acción exterior del Estado reservada a él precisamente por la Constitución. Como Cataluña no es un Estado, no es un sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas.
A més, el govern espanyol també vol bloquejar l'anunci d'obertura de noves delegacions catalanes a Roma i a Viena. Per què? Diuen, des del govern central no s'ha consultat el Ministeri d'Afers Estrangers i precisament per això seria il·legal. El govern central, de fet, ja ha presentat recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per bloquejar aquests anuncis.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Doncs precisament Josep Antoni Duran i Lleida ha reconegut que no l'ha encertat criticant aquesta setmana el Diplocat, l'organisme de la Generalitat que explica el procés al món.
El líder d'Unió insisteix que no li agrada tota l'acció exterior del govern, però admet que no hauria d'haver barrejat aquest tema amb les crítiques al jutge Santiago Vidal, unes crítiques que reitera a la carta web que cada divendres adreça a la militància d'Unió. Considera que la seva constant aparició mediàtica de Vidal li resta imparcialitat i insisteix que en un país seriós la Constitució la redacten els parlamentaris.
Les dues i pràcticament set minuts, el regidor de Majadahonda que va destapar la trama Gürtel lamenta que la justícia no ha estirat el fil fins al final. L'endemà que Pablo Ruz envies a judici els primers 40 acusats, José Luis Peñas denuncia que el Partit Popular ha posat tots els bastons a les rodes que ha pogut a la investigació. En declaracions al Monarracú ha dit que s'han deixat d'escoltar testimonis clau.
Las líneas rojas que marcó el Partido Popular, cargándose a jueces, a ministros, en fin, a todo lo que interfería a sus líneas rojas, pues bueno, ha dejado acotado el caso Gürtel al caso de unos tesoreros o al caso de alguna ministra por ahí despistada. Por activa y por pasiva, en la instrucción están recogidos los nombres de Aznar, de Cascos, de Rajoy, de la señora Botella, de Esperanza Aguirre, y no han ido siquiera a declarar como testigos.
Peñas, que reconeix que viu amb por des que va destapar el cas, apunta Mariano Rajoy com a màxim responsable de la trama per no haver actuat amb fermesa quan es va destapar tot. I la Universitat de Màlaga no vol que Íñigo Errejón pugui signar cap més contracte amb el centre. Proposa inhabilitar el número 2 de Podem per haver incomplert el seu horari laboral. Errejón, recordem-ho, va signar un contracte de 40 hores setmanals per fer un estudi sobre l'habitatge a Andalusia i cobrava 1.800 euros al mes, però pràcticament no es deixava caure per la universitat. Ara té 10 dies per presentar al·legacions a aquesta proposta d'inhabilitació abans que la rectora prengui la decisió.
14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Els metges que lluiten contra la sida esperen que Europa es pronunciï sobre els tractaments preventius amb antirretrovirals. Es tracta de donar els medicaments a persones sanes que tinguin conductes de risc per evitar el contagi. Als Estats Units ja és possible fer-ho, Benet Iñigo.
Un nou estudi francès ha demostrat l'eficàcia d'aquest tractament, encara que els antirretrovirals només es prenguin just abans i després de les pràctiques de risc. El debat mèdic es planteja en si pot ser una bona mesura complementària i si és cost-eficient. Alguns metges, com el cap de malalties infeccioses del Clínic, Josep Maria Gatell, apunta que pot ser un pas endavant per la salut pública perquè s'estan relaxant les mesures de prevenció. El seu homòleg de l'Hospital General de València, Enric Ortega, no ho veu tan clar.
Yo creo que esto irá dirigido a grupos especiales de personas que lo necesiten. Y estos grupos especiales de personas no son tan numerosos.
Y es muy interesante lo de la profilaxis preexposición. Tampoco vendría más que si siguiera diciendo que el método de profilaxis para el VIH más barato y mundialmente distribuido puede ser el preservativo.
Un tractament amb antirretrovirals per evitar el contagi costaria entre 300 i 400 euros al mes, tot i que quan se'n facin genèrics baixaria el preu. Als Estats Units ho paga el pacient.
La crisi empeny les dones a fer-se autònomes. 3 de cada 10 treballen per compte propi, un 50% més que abans. Ho fan prop perquè s'han quedat a l'atur i no els queda més remei que l'autoocupació, segons un estudi de les entitats catalanes d'acció social.
L'informe també apunta que amb la crisi el nombre de directives a les empreses s'ha reduït a la meitat. Ha caigut fins al 3,3%, mentre que els homes només ha baixat un punt, de l'11 al 10%. A unes condicions laborals més dures, amb més contractes parcials i menys salari, s'hi ha d'afegir a més una càrrega domèstica superior, ho ha explicat la presidenta de la Fundació Surt, Fina Rubio.
La davallada de l'estat del benestar i les retallades amb la llei de dependència han fet que aquestes tasques de cura que havíem aconseguit socialitzar en part en temps anteriors tornin a caure sobre les esquenes de les dones i generin molta més precarietat i dificultat de les condicions de vida.
De fet, les dones tenen més risc de tenir problemes de salut mental, com ara estrès i ansietat. L'estudi conclou que sortirem de la crisi amb una societat més desigual entre rics i pobres, però també entre homes i dones.
Repassem més notícies. L'extinent d'alcalde de Barcelona, Jordi William Carnés, defensa al Parlament la compra d'Espanair. Detalls, Montse Martí, bon dia.
Bon dia. En tot cas, considera que caldria haver posat més diners en un principi. William Carnés ha dit que tots els projectes tenen un risc i que els ciutadans tenen la possibilitat de castigar les urnes als responsables de prendre les decisions.
Hi ha obres que s'han de fer i el retorn potser és al cap de 70 o 80 anys. Jo crec que no ens vam equivocar en l'intentar fer-lo.
Afortunadament, els ciutadans podem expressar les nostres opinions i podem sancionar o no. Parèntesis, aquest país té poca cultura del que jo dic el trac. És a dir, aquí la gent vota i al cap de 4 anys ja no se'n recorda del que va dir quan torna a votar.
William Carnés ha estat el primer càrrec polític que compareix a la comissió. Encara està pendent la compareixença del conseller Andreu Mas-Colell i l'exconseller Antoni Castells.
El cabal de l'Ebre al tram final del riu comença a baixar sense haver provocat inundacions als nuclis urbans. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, ja està entrant menys aigua de la que surt de l'embassament de Mequinens, el pitjor de la crescuda de l'Ebre al tram baix del riu. Ja ha passat sense que s'hagin registrat per ara incidents importants, més enllà de les inundacions d'alguns camps. Després de 2 dies amb l'aigua al cor, la comarca de la Ribera d'Ebre comencen a respirar una mica més tranquils, tot i que l'avinguda va ja de baixada. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla especial d'emergències per inundacions.
Els Mossos escapsen el principal punt de venda il·legal de Viagra, Xavi Pardo.
L'organització integrada per una parella que rebia els productes per correu ordinari des de l'Índia comercialitzava més de 150.000 comprimits al mes. El punt de distribució era el Maresme, a Premià de Mar, i és el més important que s'ha desarticulat mai al país. Estava camuflat en una botiga d'accessoris per mòbils.
I Harrison Ford, fora de perill després d'estavellar-se amb la seva avioneta.
L'actor de 72 anys va haver de fer un aterratge d'emergència poc després d'enlairar-se de l'aeroport de Santa Mònica perquè el motor de l'aparell fallava. L'avioneta va topar contra un arbre d'un camp de golf. Aquest no el primer accident aeri de Harrison Ford. L'any 99 va tenir un pilotant un helicòpter i l'any següent es va estavellar amb una avioneta.
Lady Gaga i Tony Bennett faran sonar els seus duets a Cap Roig. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now, la diva del pop i el mític crooner presentaran el 17 de juliol el disc que han fet plegats, Chic to Chic, amb estàndards de jazz com aquest Anything Goes. La de Lady Gaga i Tony Bennett és una de les actuacions més destacades del festival, que també ha fitxat Sting i Ben Harper. Anna Felipe.
Sting obrirà el festival el 10 de juliol. L'endemà serà el torn de Ben Harper, que després de 7 anys torna a actuar amb la seva banda The Innocent Criminals. Alejandro Sanz, Pablo Alborán i Miguel Bosé també seran aquest any a Cap Roig, però el director del festival, Juli Guiu, reconeix que l'actuació de Lady Gaga ha estat la més complicada de tancar, ho ha explicat al Món RAC1.
Això vam començar-ho a iniciar la negociació al juliol de l'any passat. En un principi no sabien si anaven a trepitjar Europa, després estaven tantejant si trepitjaven Europa quins festivals farien. Ha sigut una mica tot a mida i a poc a poc.
Els Amics de les Arts fan 10 anys i ho celebraran a Cap Roig amb un concert amb Big Band i un regal pels espectadors, un EP amb 2 temes inèdits. Blau Mut i Núria Graham actuaran el mateix dia i també serà doble el concert de Mishima i Joan Miquel Oliver. Les entrades van dels 20 als 260 euros i es posaran a la venda dilluns a les 10 del matí.
A Girona,
els aparadors, els hotels i les sales de museu prendran vida.
Sí, ho faran gràcies al mapping, una tècnica que permet projectar creacions en 3D sobre diferents superfícies. Normalment aquesta disciplina artística es fa sobre les façanes dels edificis, però el segon festival de mapping de Girona innova amb una categoria de micromapping per envair tota la ciutat. El festival arrencarà el 31 de juliol amb l'encara més difícil, un espectacle de mapping anàglif sobre l'antic hospital de Santa Caterina. Això vol dir amb imatges en dues dimensions que es convertiran en tridimensionals amb unes ulleres especials.
La millor fotografia retrata Igualada.
La ciutat és fins al 22 de març la seu d'una de les trobades de fotografia més importants de l'estat. Entre les 1.200 fotografies que s'hi exposen destaquen les del cineasta Carlos Saura o els últims retrats de Paco Elvira abans de morir sobtadament el 2013.
I avui a l'última, Marina Vivifeis.
Sí, el curt circuit se suma al Dia Internacional de la Dona Treballadora, que és diumenge. Ho celebra avui i demà amb el minifestival Femení Singular. Aquesta nit, Marina Torres, l'ànima de Marina Vivifeis, en David Rhodes, actuarà al Music Hall, i demà a l'Apolo sonaran les veus de Marion Harper, Joana Serrat i Maika Makovski, entre d'altres.
I els últims segons pel temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana serà de plena primavera.
Sí, les temperatures pujaran demà i es mantindran altes diumenge. En molts casos les màximes rondaran els 20 graus, tot plegat.